Itziar González, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Poques vegades la presentació d'un llibre és capaç de congregar un públic tan nombrós com el que va aconseguir reunir ahir a la nit la regidora de Ciutat Vella, Itziar González, en la seva reaparició pública després de 2 anys llargs de silenci. La presentació de la restauració que ha fet el clàssic d'Alexandre Xirici Barcelona Pam a Pam, l'editorial Coma Negra, va ser un èxit, tant que s'haurien necessitat 2 capelles de Santa Àgata per acollir el públic que va omplir el monumental recinte per escoltar l'exedil. L'expresident de la Generalitat i exalcalde de Barcelona va haver de quedar-se fora. Això és el que diu avui el forat del pany de La Vanguardia. Satisfeta, sorpresa?
Més que satisfeta, refeta. Va ser un dels moments més entranyables de la meva vida, realment.
Perquè... Toni, qui és Itziar González? Presenta als oients de, que la majoria no deuen conèixer de...
Però no expliquis les coses d'infantesa.
Ja ho he fet. Sí, però no ho he pogut evitar. Sí, ja. Sí.
No,
he explicat que nos conocimos en la cuna, diguem.
Sí. Jo crec que aquesta pregunta l'ha de contestar ella. Qui és Itziar González?
Això és treure's la feina de sobre.
Ah, clar, no he fet la periodista, que m'està bé que ho faci el Toni.
He parlat molt.
Qui és Itziar González?
Doncs em defineixo inicialment com a ciutat vallenca. Per tant, sóc una dona que s'ha nodrit d'un tros de ciutat, i no qualsevol tros de ciutat, una ciutat plena d'arquitectura feta amb l'esforç de molta gent. Totes les pedres del barri gòtic estan en una marca humana, els picapedrers marcaven cada una de les seves pedres per després comptabilitzar les que havien col·locat i cobrar-les. I per tant, m'he criat en un barri de pedres de Montjuïc tallades per persones i que han creat espais que acullen a moltes persones. Per tant, ser ciutat vallenca vol dir tenir una relació amb el patrimoni molt especial i tenir un compromís polític inevitable, perquè has vist que el millor, el més monumental, està fet per moltes persones.
Acabes de restaurar la mare de totes les guies de Barcelona,
sí,
no?
Sí, la veritat és que sí. Ha sigut un honor i una sort. Una sort perquè, clar, 3 anys treballant per la ciutat sense capacitat de concretar res, i de sobte treballes un any més fora, sense sou, i concretes alguna
cosa. I què és aquest... Aviam, és un clàssic. Vull dir, estem parlant de la gent, dels barcelonins. A tantes cases de Barcelona hi ha la històrica guia de Barcelona, el Xirici, de tantes cases, vaja, casa meva, casa dels meus pares, sempre he sigut d'aquesta guia. De què estem parlant, pels que no ho sàpiguen?
Estem parlant de... Bueno, explico una mica la història. L'any 52, l'editorial Teide, davant del Congrés Eucarístic que celebrava a Barcelona, diu: ostres, vindran visitants, vindran gent de fora, i no sabem com explicar-li la ciutat. I aleshores l'editorial Teide li demana al senyor Xirici que faci una guia. Però clar, el senyor Xirici no pot fer una guia de qualsevol manera. El senyor Xirici és un apassionat del dibuix, és un home amb una capacitat sintètica impressionant, és un home... Bueno, és una persona, és un humanista, i per tant es posa a fer una guia que és una, bueno, primer un manual amb unes síntesis històriques impressionants del país, un manual que a més et permet itinerar, és a dir, que és el primer que dibuixa els itineraris, és el primer que diu, que ho dibuixa, no? Que diu, ves per aquí, ves per allà, per tant és la primera guia que realment sents la presència de qui t'ho explica, perquè ell t'ho va dibuixant, es diu pam a pam, altres coses, perquè ell està al teu costat cada minut del trajecte, no? I ja et va explicant les coses una rere l'altra amb una intensitat i amb una passió que fa que realment puguis interioritzar els monuments. És a dir, és exactament la contraguia de les que es fan ara. Les que es fan ara és mirar-ho des de fora, sí.
I
ell...
Des de dins.
Sí, perquè a més ell, com a arquitecte vocacional que és, dibuixa tots els monuments des de... fa unes perspectives isonomètriques i les dibuixa des de baix. És a dir, te l'està aixecant i dient, entra, no? Uh-huh. I aquest entra és entra en el coneixement de la història, entra en la ciutat i entra en el compromís amb la ciutat, no? Perquè aquesta guia que va fer el 52 la reedita el 71 en català.
Deixa'm, ahir també hi era l'actual regidora de Ciutat Vella, la Mercè Homs, que la temporada passada va venir a aquest programa a presentar el que era la primera mesura d'allò que es va anomenar i que s'ha anomenat Pla Cor, que és el projecte d'intervenció integral de la Rambla. Què et sembla?
A mi la Mercè Homs m'agrada molt. És una dona que ja la vaig conèixer quan jo era regidora, ella era a l'oposició, i és una mena de política que a mi m'agrada, perquè és una persona molt directa, molt franca, transparent en certa mida, i dona molt de gust tenir-la a l'oposició, dona molt de gust en aquest moment tenir-la de regidora. Què em sembla el Pla Cor? Bueno, era un tema que havíem, jo sent regidora i ella estant a l'oposició, que ens preocupava a tots, no? Que és què passa amb la Rambla i què hem de fer. Jo vaig apuntar que hauríem de fer, doncs, una acció global, I ella, doncs, quan ha arribat a regidora, l'ha intentat endreçar així, dient-li...
Clar, perquè amb les Rambles passa sempre que els barcelonins sempre sentim allà dir, escolta, el que hem de fer és tornar la Rambla als seus ciutadans.
Mira,
què li passa a la Rambla, que sempre s'ha de tornar als ciutadans que no la tenen ells?
No, no la tenen ells, perquè ja fa... La Rambla té... Bueno, jo explico una mica en la meva actualització. Jo simplificaria. El que li passa a la Rambla és que hi ha una fractura molt gran entre el dia i la nit. Sempre ha passat, però abans hi havia un degradat. És a dir, s'anaven, a mesura que el sol s'anava amagant, anaven apareixent una fauna diferent, no? Però ara és una fractura molt dura. És a dir, durant el dia és turística, lluminosa, plena d'activitat, activitat relativament innocent, però de sobte, de nit, no hi ha veïns, no hi ha aparentment aquesta ocupació tan massiva de la Rambla, es buida tot i comencen a aparèixer una sèrie de... un submón d'activitats que tenen a veure amb el fet de que no hi ha control social. No hi ha veïns, no hi ha botigues, no hi ha res. Per tant, és el cor de la ciutat en mans d'una sèrie de personatges i de realitats estrictament territorials on, bueno, les coses que es fan no són necessàriament constructives, o en tot cas no fan ciutat.
Aquest és el retrat. La solució és quina seria?
Mira, la primera és una cosa que ens vam equivocar tots els que hem estat a l'Ajuntament la meva etapa i abans, que és infravalorar la capacitat de crear espai públic que tenen els espais privats que estan al contacte, és a dir, els restaurants, les botigues, les plantes baixes. Depèn de l'activitat que es facin elles, hi haurà una repercussió d'una mena o altra en l'espai colindant. És a dir, si deixem que en el lloc més estratègic de la ciutat, on els barcelonins s'identifiquen més amb la ciutat, que és la Rambla, a l'espai de màxima llibertat, a l'espai polític i simbòlic de la ciutat, deixem que es comencin a posar una sèrie de restaurants, que bàsicament és un sistema de blanqueig de diners, és una activitat, no?, que és, bueno, anem, muntem aquí un negoci i anem nosaltres... És a dir, s'ha anat ocupant per negocis que jo els considero fraudulents. És a dir, que és realment hem anat deixant...
Per exemple?
Home, totes aquestes cadenes de restaurants de tapes, jo crec que si algun inspector fiscal anés a veure què passa, veuríem clarament que està... Si anéssim a totes les botigues de souvenirs o d'altres negocis que estan obrint-se per Ciutat Vella i l'Eixample, i algú es dediqués a demanar als propietaris d'aquest local els rebuts del lloguer, m'agradaria veure què trobem. Què t'estic dient? T'estic dient que hem infravalorat la capacitat de tutela que també les administracions hem de tenir sobre aquests locals i sobre aquestes activitats. Perquè si tu vas tenint llocs que ja bàsicament són una operació de blanqueig de diners, què esperes després que passi al costat? Què esperes que passi? Jo reivindicava, i amb la Mercè Oms ho parlàvem, una Rambla cosmopolita, que tingués 24 hores activitat. Una llibreria, una biblioteca, un bar, un restaurant, on van a menjar els actors o la gent que va a teatre després. Els restaurants han tancat i no poden anar.
Sí, aquesta és una cosa
bueno,
també...
Tot el món de l'art, dels artistes, els músics, quan han acabat, tenen ganes de...
Sí, els espectadors per recomentar l'obra.
Exactament, o sigui, on es produeix...
És un clàssic de Barcelona, sí, això. No pots anar a un bar a sopar a les 12 de la nit, a quarts d'una...
On es produeix la digestió de la cultura. Mm. Doncs la digestió de la cultura es fa en restaurants que estan en condicions a la Rambla de Barcelona i allà s'està tothom, amb música en viu, allà, tot amb lavabos, amb la cervesa que te la posen amb un got, no amb una llauna, i tot i pots estar bé, acollit, amb una sèrie de negocis que tindrien la capacitat d'estar 24 hores.
Amb aquesta bona relació que has verbalitzat que tens amb l'actual regidora, amb la Mercè Oms, malgrat que ella, quan tu estaves al govern, ella estava a l'oposició, i ara tu no hi ets, i ella està manant el govern municipal, no t'ha demanat, o tu no t'has proposat per poder entrar i assessorar, o des de fora, des de dins, amb l'actual govern municipal?
Jo, la Mercè, bueno, jo crec que el discurs més entranyable que va haver quan jo vaig dimitir en el ple va ser el de la Mercè. Per tant, és una dona que ha estat sempre molt amorosa amb mi i amb la meva tasca, i per tant, sí que estava una mica preocupada per veure quina era la meva situació un cop dimitida, no? Per tant, sempre s'ha preocupat molt de com estàs, vols col·laborar, vols ajudar... Sempre.
I no?
Per dues motius, no? Primer, perquè tornar un perfil tècnic, que és el que jo li deia, jo vull entrar com a tècnica, però això era molt difícil, hi havia masses connotacions polítiques recents. I després perquè la Mercè Oms havia de fer el perfil propi. Si la col·laboradora de la Mercè Oms és una exregidora, Home, jo crec que no li hagués afavorit. Jo crec que ella té capacitat per tenir el seu propi perfil i per tant, em va semblar que era més... Era millor per ella que jo no...
Com no em vam parlar, i ara tinc ocasió de fer-ho, i si t'ho puc preguntar, què va passar a Ciutat Vella perquè pleguessis?
No va ser Ciutat Vella el tema. El que va passar simplement és que soc veïna de Ciutat Vella de molts anys, soc arquitecta, he fet feines d'urbanisme i tinc unes eines per llegir el territori, i en poc temps els hi vaig posar sobre la taula una anàlisi de les dinàmiques que hi havia a Ciutat Vella, que jo crec que els meus companys van quedar una mica desbordats. Ells tenien una agenda per Ciutat Vella i de sobte jo els hi començo a parlar que si tràfic de persones, que si drogues, que si... Els hi començo a parlar des d'un punt de vista més global, els hi començo a parlar de coses tan estranyes com l'economia criminal, els hi començo a lligar unes coses amb les altres, els hi qüestiono que potser el port hauríem d'anar una mica més al tanto, no? Perquè dic, bueno, què està entrant a les containers exactament? I què surt? I què entra? I què passa? I som al rereport, o sigui, que... Llavors de sobte...
Perdó, què passa al port?
Bueno, això és el que jo pregunto, què passa al port? És a dir, aquests espais, que legalment són ambivalents, és a dir, són de l'Estat, però són nostres, però són d'una entitat, però no... És a dir, bueno, a mi em preocupa molt els espais ambivalents i ambigus, és a dir, les fronteres, els ports, els bancs. Són llocs que no coincideix el que esperes que passi amb el que passa, i això de forma sistemàtica. Llavors, jo crec que hem d'intentar saber, per exemple, el Port Vell, és ciutat o no és ciutat? Perquè jo em pensava que era ciutat i ara resulta que no.
Sí, és autoritat portuària, no?
És autoritat portuària que decideix que no, que allò és una marina no sé què, de luxe... Bueno, escolti, a veure, no havíem guanyat aquest espai per la ciutat. No hi ha una plataforma que va dir el salvem al Port Vell. No hi ha les tinglados, els pocs que queden, gràcies als veïns. No tenim el que tenim a Barcelona gràcies als veïns. Doncs si els veïns no volen que allò es converteixi en una marina de luxe, doncs no es parlem més. No.
Em vas sentir molt sola quan ho vas deixar, no?
Ho vaig deixar per això, perquè jo he viscut en un ambient de persones que s'han dedicat a la política o han parlat de la política i sempre m'havien dit que això de la política era una cosa col·lectiva. Era reconèixer els problemes, saber que aquests problemes són també d'altres persones i demanar-los als altres d'arreglar-ho conjuntament. Jo m'havia cregut això. Clar, no vaig tenir en cap moment la sensació de que estava solucionant els problemes amb ningú. Per tant...
Si no em vas sentir recolzada pel poder que dominava en aquell moment a Barcelona, pel socialista.
No és que no em sentís recolzada, siguem justos, perquè no vull fer-me la víctima. El que passava és que el que jo volia, sobre el que jo creia que calia actuar, els depassava en aquell moment. Ells tenien uns planos, unes idees, per executar una visió de la ciutat dels anys 90.
Més conservadora, diríem, no?
Els anys 90, ells anaven encara, doncs, amb, bueno, la persona dels barris, les infraestructures, l'espai públic, anaven amb el seu programa, que jo crec que ha donat molt d'èxit en molts punts, no? I jo els hi arribo amb la realitat social, i la justícia social, i l'impacte de la globalització a la ciutat. I, els hi vinc amb un discurs que, en realitat, més que parlar amb l'Ajuntament, havia de parlar amb el govern de l'Estat, amb la Generalitat, i em passava el dia, doncs, amb el delegat de govern, amb la Fiscalia, amb la Generalitat...
Però que tu proposaves era molt, permetem, molt d'ideari socialista, no? És a dir, era qui t'ho hauria, d'haver entès millor precisament eren ells.
Jo crec que ho entenien. El que passa és que ells tenien més experiència que jo sobre la realitat de la gestió d'un ajuntament, tenien clares... Bueno, ells tenien més informació de la complexitat de la institució i jo tenia informació sobre la realitat global del barri. No va passar res més que va haver aquesta destrobada.
I algú que no t'esperaves et va decebre?
Home, a mi em va decebre majoritàriament la distància entre el poder que el poble ens dona i el que fem quan el tenim, no? I aquest és el motiu de la dimissió, Jordi. Jo vaig dir, és a dir, a mi els ciutadans de Ciutat Vella m'han traslladat unes coses. Jo ara sóc la regidora. Vaig a fer-les. I no podia.
Això és
la frustració. Ara vull, és que vull fer una confessió de micròfon tancat. Quan entra el Ger aquí... Li he dit, amb el Toni Comín ha estat a punt d'entrar quan li preguntaves per si... Diu, però ell que contesti perquè ell és polític i jo no. Ara, permeteu que hagi elevat a públic una conversa privada, però que crec que no faig cap mal i fet, eh? És a dir...
Però ja ho parlarem, ja ho arreglarem.
Però la sensació és aquesta, precisament, que tu vas anar allà a arreglar un barri i que, clar, com no ets, com diries ara, política, tot això de la política costa molt.
Bueno, aquest tipus de política institucional i de partits, no? Jo amb això sóc més salvatge, és veritat. És a dir, jo...
O més noble, perdona. Perquè sí, jo el que veig és la frustració de la vocació política. Què li demanes a un regidor, sinó que faci boca a boca amb la ciutat, que ho coneixi, i que traslladi les inquietuds dels ciutadans? Jo he estat regidor en una altra època i a mi m'ha semblat molt important el que tu feies. No?
Jo el que vaig fer és retornar-li la gent. Jo vaig tenir una sensació profunda d'impotència i no volia que la gent es quedés amb aquesta sensació. Per tant, els hi vaig retornar, d'alguna manera, la càrrega i la responsabilitat, i els vaig dir, nois, jo no puc. Us retorno aquest poder, i és el que he fet. Des de la dimissió he seguit amb els moviments veïnals, amb els moviments socials, he seguit treballant amb ells, i bueno, jo he seguit fent aquest tipus de política, que és directament a la vena, no? Mm. És vivencial, és del dia a dia, no és tactista,
una
altra manera.
Ara sí que te la contesto, diguem, la pregunta, sí. No? Després de que la gent l'hagi sentit, sí. No és que és la Itziar González, ara diu, ella diu, jo no soc política, jo el que dic, bueno, a part d'intel·ligent, sensible, no m'entretengo con los elogios, però el que sí vull dir, perquè ara ja hi ha proves, diguem, la Itziar és una persona, tinc escrit aquí de fa 10 minuts abans que comencés a parlar, diguem, una persona valenta i honesta. I si
ho
alguna
sembla.
Cosa
no la coneixia de res, eh?
Valenta,
la coneixia,
valenta
personalment.
I honesta. No només per la dimissió, eh? Per allò és potser el fet més expressiu d'aquesta valentia, d'aquesta honestedat. I jo crec que si alguna cosa necessita la política ara més que mai, són persones valentes i honestes. A part, podria dir que és una digna filla dels seus pares, que són el José Antonio González Casanova i la Rosa Virós, diguem-ho. Però, i que probablement és valenta i honesta, també no només, però
per
també
genètica,
per això.
No,
també per això. Però, ojalà els polítics siguin així.
Francesc Marc.
No, jo que personalment no la conec, i vaig seguir el seu cas a la premsa i evidentment vaig sentir comentar a la gent que es movia en el món polític. El que em va sorprendre del seu cas, i ara que la tinc davant, si voldria dir, és que va fer una cosa que no es fa gairebé mai en política, que és allò de la faula aquella del vestit nou de l'emperador, no? De dir que l'emperador va despullat. A mi això, que m'interessa molt la política i m'interessa molt els mecanismes del poder, no ho trobo sovint. I ell ho va fer, va dir, no, però si aquí hi ha coses, escolteu, davant d'una burocràcia instal·lada, davant d'un tipus de política molt, jo diria, molt rutinària, ella va dir, escolta, però si aquí hi ha coses que no us en feu càrrec i tal, i jo diria que això, diguem, no li van perdonar, des de fora, dic, sense conèixer el detall de la història. Això, en un moment en el que els polítics tots, de tot color, tenen un desprestigi molt alt, això va tenir un gran mèrit, i jo crec que li ha donat a ella, diguem, una presència singular i una veu pròpia que, diguem, la gent que ens ho mirem des de fora, doncs, valorem, i que fa que segurament ahir, doncs, tanta gent vingués a veure el que feia.
La veritat és que l'aplaudiment de la gent era bàsicament amorós, o sigui, és curiós. Jo vaig sentir, vaig dir que em vaig refer, és a dir, vaig sentir un aplaudiment molt, molt amorós, i bueno, estic molt millor des d'ahir.
Perdona, vas passar por?
Sí, molta, sí, molta.
Per què?
Vaig passar molta por perquè vaig descobrir que, bueno, que hi havia un submón, un submón. És a dir, vaig descobrir uns éssers humans totalment enfollits que volien fer mal.
I això però qui eren? Saps si no sigui un nom,
sí,
o no?
Sí, home, clar, hi ha judicis en marxa i tinc un advocat i ho estic batallant, sí.
Van entrar a casa?
Sí, van entrar a casa.
Per què?
Bueno, jo havia fet una sèrie d'accions en contra d'uns interessos econòmics i diente por diente, no?, que diuen ojo por ojo, no?
Com ara dius aquí, perquè ets valenta, com deia el Toni Comín, que et coneix...
des de la cuna.
Tant com la mare que et va parir, per més que t'ho digui així com ha parlat ella, que diu que ets valenta, de dir aquí, en aquest programa, doncs, que hi ha un grup de cadena de restaurants de tapes que podria entrar, no sé què, i que la gent s'hauria d'investigar i tal. Sí, és a dir, això, ser valenta, dir aquestes coses, no?
Bueno, això és dir el que hi ha.
Sí, no sé, però per ser valenta, perquè no us diu. Sí.
Està escrit en aquest llibre. Sí. En les meves notes explico aquestes coses.
Expliques en aquest llibre aquestes coses,
sí,
eh?
Sí, clar, jo faig l'actualització i faig el retrat sociològic, social, humà i empresarial de Barcelona. Perquè Cirici ens ha ensenyat que això, que la gent d'una ciutat és la que marca el destí de la ciutat.
I per què no es va poder fer res sabent el que hi havia?
Home, perquè et maten. És molt difícil. És molt difícil. Jo crec que realment els companys regidors i regidores no tenen les eines. O sigui, això és una cosa que s'ha de treballar a un nivell superior.
O sigui, vas estar en un greu perill.
No m'ho recordis. No ho sé. Ara, després de lo d'ahir, em sento segura i feliç. I penso que 600 persones...
Si ara tinguessin de tornar a aquesta tècnica, que és el que ens diveu, si t'ho diguessin ara, hi aniries o no?
A una ciutat vella?
Sí.
jo ho vaig amb el poble, ja no vaig enlloc.
Què vols dir amb això?
Pues que més que entrar com a tècnica o com a regidora, pues entraria en un col·lectiu de persones que junts intentéssim establir estratègies per millorar el barri. No, no sé com dir-te, que no vull reindividuar, ja. No tinc ganes d'acumular aquest poder.
Quina gran alcaldessa que tindria.
No t'has pensat mai?
Sí, la veritat és que sí que m'ho he pensat.
I?
El que mateix que et dic, que són coses que es fan col·lectivament o no es fan. O sigui,
sí, t'agradaria servei... que hi hagués una mena de partit que reivindiqués la figura novament de Barcelona on tu poguessis liderar aquest partit de cara a un futur?
A mi m'agraden els compartits.
Val. T'agradaria compartir d'una manera que fes que endavant... Està molt bé això de compartir, molt més que liderar. Clar, sí, la paraula liderar és...
La nostra política estigui en mans de partits i es veu que anem coixos, no? Perquè són coses així com trossos, partits. Compartits.
L'obra encara d'alcaldessa.
Ojalà.
Jo crec que seria una bona alcaldessa.
Barcelona tindria molta sort.
Que en el plenari de Ciutat Vella, quan fèiem les propostes... Jo tenia uns regidors de l'oposició, del PP, de Convergència, d'Esquerra i d'Iniciativa. Iniciativa estava al govern, de la meva generació. Les persones encantadores totes i fantàstiques. Jo vaig dir, escolta, anem a donar un exemple generacional de com s'ha de fer política. I cada cosa que em proposeu de vostres partits, farem les transaccions que calguin, però les aprovarem totes. Jo aprovaré tot el que em digueu. Transaccionem i ho hem anat fent. D'aquí l'amistat amb l'Alberto Villagrasa, amb la Mercè Homs, perquè era possible, t'asseguro que era possible.
En lloc de les disputes de la política que ningú no entén i cada vegada costa més, i per això hi ha aquest allunyament de la ciutadania, de la classe política, sí, la voluntat d'arribar a acords, de compartir, que deies
sí,
tu, no?
Sí, jo exigiria això. O sigui, a mi, jo entenc que el Jordi Martí estigui fent el que fa, que estigui volent sumar. Jo l'entenc, jo crec que això diu d'ell, no? Per què no?
Vas anar a Alemanya o no?
Sí, a més, sóc veïna, i us he de dir que en comptes d'escoltar veus en anglès o francès, escoltar accents de Tàrrega, de Lleida... Està feliç. Aquesta gent és la que s'ha de comprar el llibre. Aquesta gent que ha triat els carrers de Ciutat Vella per demanar el seu estat propi, aquests han de llegir Cirici, perquè Cirici explica per què Barcelona és el cor d'aquest país.
Tu vas demanar estat propi també, ja?
Jo vull un bon estat. És a dir, jo el que vull és que l'Estat, per mi, reclamar l'Estat vol dir que estàs en contra del capitalisme, perquè el capitalisme es carrega l'Estat. Per tant, vull entendre que la manifestació era anticapitalista, bàsicament. O sigui, la gent vol delegar en una estructura la justícia, l'ordre. Per tant, jo penso, demanar un Estat en aquest moment és una gran responsabilitat, perquè en aquest moment el capitalisme, les dinàmiques globals de l'economia criminal es carreguen els Estats. Per tant, aquest poble està demanant un Estat, està demanant una cosa molt important i molt difícil. Jo dic que sigui un bon Estat.
I ara deixa'm acabar preguntant-te les preguntes més difícils, te les faré ara.
Ai, sempre
estàs preparada?
Això, no?
Estàs preparada? Sí, estàs preparada? Digue'm un racó de Ciutat Vella on un ciutadà de Barcelona, un ciutadà català, que ens estigui escoltant ara, difícilment coneix i que hauria de descobrir.
Mira, el que ha de fer és llegir-se el tema pan primer, llavors trucar-me i jo l'acompanyo als llocs secrets.
Val. Hi ha llocs secrets, eh? I el llibre surt en els llocs secrets?
No, però jo vull que em truquin a mi.
Val, perfecte, trucaré. Algun restaurant que ens recomanis especialment o no?
Sí, però els meus restaurants són aquests de menú.
Val, estem molt a favor dels restaurants de menú, eh?
Restaurant Cervantes, que és on mengem tots els veïns, el restaurant El Nostromo, el Bosco...
El Nostromo és un lloc extraordinari, que porten dues persones grans.
Poeta, mariner.
Poeta, sí senyor, que m'encanta anar, que vaig ja a una zona on es toca, on hi ha música.
Ara ja no,
des de fa un temps ja no, però hi ha llibres allà, sí. Hi ha tres taules, només són tres taules, sí, mal comptades.
Ahir vam acabar allà tots.
Sí, i per allà acabem molts.
I per això tinc tanta sang. No, hi ha molts llocs de Ciutat. Jo què et vull dir, crearem un espai web, una plataforma que es dirà Barcelona Pam Pam amb la família Cirici. I el regidor Ciurana va dir que també l'Ajuntament s'hi sumava i que seria l'Observatori del Patrimoni. Jo crec que ho va dir endut una mica per l'ambient, no? Per l'eufòria. Li vaig dir, Jaume, acabes de dir una cosa que te la recordaré els pròxims mesos. I aquesta idea d'aquest espai web i d'internet és que la gent vagi interactuant amb nosaltres i jo els porto on calgui.
Si el senyor Comín se'n va del Parlament de Diputat, Li agradaria ser tertuliana del món arracú?
No, jo no sóc bona per a tertúlia.
Doncs acaba de demostrar tot el contrari. No, permeten que li digui que això és mentida.
Jo sóc bona pel tet-a-tet.
Perfecte. No, això també sí que, aquí sóc que ho puc confirmar.
No sé opinar sobre tantes coses.
M'agradarà molt parlar amb vostè tet-a-tet fora de micròfon de la ciutat de Barcelona i de Ciutat Vella. Ha estat un plaer, de debò.
Per mi també.
Moltes gràcies.
Gràcies a les